I són ara a les 9 del matí. L'informació judicial marca l'actualitat d'aquesta jornada en què comença l'audiència de Badajoz, al judici al germà del president del govern espanyol, a David Sánchez. Això després que la Guàrdia Civil recopilés ahir, durant gairebé 13 hores a la seu del PSOE, al carrer de Ferrat de Madrid, informació relacionada amb el cas Leire.
La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar doblers a Leire Díaz per maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes al govern espanyol. El jutge ha imputat l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó provisional pel cas Coldo, i també l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes. El president del govern central, Pedro Sánchez, insisteix que el partit col·laborarà amb la justícia, mentre que PP i Vox reclamen la convocatòria d'unes eleccions anticipades.
I l'Associació Espanyola d'Advocats de Família adverteixen que de cada vegada més parelles ajornen el divorci perquè no es poden permetre viure per separat per la crisi de l'habitatge.
L'advocada i vocal de l'associació, Maria Antònia Mateu, ha reclamat en una entrevista a l'Informatiu Matí una reforma del Codi Civil espanyol, el que s'aplica a les Balears amb aquests supòsits, per esquivar aquesta problemàtica en moments tan complicats com la separació.
El jutge hauria de tenir més marge de discrecionalitat, de decisió, a l'hora de poder donar una solució més adequada. La llei és el que s'anomena imperativa, o obliga en el jutge a atribuir surt de l'habitatge familiar, com he dit abans, en qui atribueix qui s'acostaria.
I la Unió de Socorristes ha convocat per aquesta hora una manifestació davant la plaça de Cort. Asseguren que les platges de Palma viuen una situació d'abandonament. I connectem en directe. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia, així és. Hem pogut parlar amb Cristian Meloni, secretari general del sindicat Unió de Socorristes Mallorca, que ens ha explicat les raons de la concentració d'avui.
Entonces, queremos que el operativo esté a la altura de lo que es la ciudad de Palma y de lo que son las necesidades, porque yo creo que somos uno de los municipios de España con mayor incidencia paramédica.
Destaca que a les platges de Palma manca accessibilitat, seguretat i higiene. Menciona també el regidor de Medi Ambient, Llorenç Bausà, i el batlle Jaime Martínez per la seva incapacitat de negociació, i adverteix si la situació no millora hi haurà vaga a partir del vespre de Sant Joan.
Va a haber huelga, los compañeros están frustrados con la dotación de mínimos del 100% y han planteado recoger firmas con el objeto de plantear con el objeto de expresar su disconformidad con ello y la posibilidad de que las playas no tengan seguridad en esas fechas, a partir de esa fecha.
Així que amb aquesta queixa comença l'ultimàtum a l'Ajuntament de Palma.
Gràcies, Neus, en directe des de la plaça de Cort. I a la Junta Municipal de Sant Joan, a Ciutadella, s'ha anunciat l'inici de les campanyes de prevenció a centres educatius de Catalunya, d'on prové bona part dels joves que participen en les festes. Ho ha explicat la batlessa Maria Jesús Begur.
Que ha donat els bons fruits de resultats que ha fet policia i policia tutor en els instituts i a Mallorca, doncs és una feina que hem de fer també a Catalunya. I hem iniciat ara aquesta feina. És més complicada perquè ve d'una altra comunitat autònoma, és més complicada perquè estem xerrant d'una quantitat molt més grossa d'instituts, de municipis, però bueno, la qüestió és detectar coses i voler-hi fer feina per millorar.
I un darrer punt, la detinguda per presumptament haver matat la seva sogra al barri de Pere Grau a Palma està ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital Son Espases.
Aquest ingrés podria condicionar el seu pas a disposició judicial, inicialment previst per avui. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets.
Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el programa El Dia. Passeu una bona jornada de dijous.
Més informació a ib3notícies.com.
Un any amb tu.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. Tèntol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam el programa de nou amb molta calor perquè tenim en aquests moments 22 graus de temperatura. Notarem una pujada del termòmetre que afectarà sobretot les zones del nord-est de cada illa, arribant fins i tot a superar durant el dia d'avui els 34 graus a zones de Mallorca. Molta precaució i sobretot protecció també davant aquestes temperatures tan elevades perquè ahir, recordem, es va produir la primera mort per cop de calor d'un home de 80 anys a Àlaba. El mapa que compartim just ara a pantalla i que descrivim pels oients parla per si sol, mai millor dit, cap nígul i predomini de sol a tot l'arxipèlag. Deixant de banda la meteorologia, seguirem ben pendents de l'evolució, però avui l'actualitat diu la ressaca després de la jornada d'ahir, marcada pels registres de la UCO, a la seu de Ferraz, del PSOE a Ferraz, a Madrid, i també per les declaracions que va fer després el president Pedro Sánchez a la seva visita a Roma, gairebé 13 hores, a la seu del Partit Socialista. La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar tot més a Leire Díez per poder maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes o el govern espanyol. Una situació que va provocar la reacció dels diferents partits polítics. La presidenta del govern, Marga Proens, va parlar de segrest de la democràcia. Escoltem un fragment.
Però vostès s'imaginen avui si hi ha cap ministre o el president del govern d'Espanya que està pensant en els problemes dels ciutadans o està pensant en fins a on arriba Suco. Per tant, la legislatura ha acabat. Que donin la veu ja en els ciutadans. Que deixin de segrestar la democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
En crònica de successos vos contam també que ahir va tenir lloc una gran operació antidroga a Sant Coleu. Bon dia, Joana.
Així és, Marta, bon dia. La Policia Nacional va detenir fins a 6 persones després d'escorcollar una antiga nau de llanterneria en aquesta zona, Sant Coleu, a Palma, compartimentada ara en infrahabitatges. Hi residien més d'una desena de persones. Els agents hi varen intervenir cocaïna, marihuana i també heroïna. Està previst que avui els arrestats passin a disposició judicial. Les denúncies d'aquests veïnats o dels veïnats de la zona explicaven que hi havia molt de moviment de gent i varen destapar aquest punt de venda.
Avui, dia 28 de març, crec que podem ja donar per inaugurada la temporada també dels viatges d'estudis. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta Grau. Tot i que a tu, a mi i a Joana, mos queden una mica lluny aquests viatges d'estudis. Les coses com són, però l'arribada del mes de juny, milers d'estudiants de la península tornen a Mallorca per fer els viatges de final de curs, especialment a zones com Serenal o Magaluf, i el mateix passa amb estudiants de les illes d'aquí, que també surten a altres illes o altres indrets. Per gaudir, com dèiem, del seu final de curs i viatge d'estudis. Anys enrere generaven moltes queixes per renou, excés d'alcohol i problemes de convivència, sobretot a Mallorca. Però, segons veïnats i cossos de seguretat, sembla que ha millorat notablement. Després ho analitzarà.
I avui amb el nostre veterinari, Manu Ruiz, vos explicarem que aquesta imatge que veureu i que descrivim pels oients pot tenir els dies comptats, o millor dit, ja té els dies comptats.
Sí, ja no se pot fer això que acabem de veure en pantalla i que descrivim pels oients, deixar el cap fermat a un fanal, per exemple, o a la tanca d'un comerç, o fins i tot al costat de la porta del supermercat mentre entram a comprar el pa o fer un encàrrec ràpid. Ja sabeu que ha estat durant dècades una estampa d'allò més quotidiana i habitual en els nostres barris. Ara, però, aquest gest tan arrelat ja forma part del passat, podríem dir, perquè és motiu de sanció. L'entrada en vigor de la llei de benestar animal a Espanya ha transformat per complet aquesta estampa que vos dèiem i les obligacions dels titulars d'animals de companyia, prioritzant així la seguretat i la cura, sobretot dels animals, en els espais públics i prohibint de manera expressa i explícita unes certes conductes que abans Marta podien considerar inofensives.
Després aprofundirem en aquesta qüestió, però ara, quan són les 9 i 9 minuts, frase del dia, sempre reflexionar, aturar-me una mica, i avui?
La frase és d'Antonio Gala, que tal dia com avui va morir fa 3 anys, aquest poeta, novel·lista i dramaturg espanyol, autor entre d'altres de La passió turca o Anillos per a una dama, parlant de les relacions humanes, va dir que aquesta societat ens ho posa fàcil a l'hora de fer l'amor, però no a l'hora d'enamorar-nos.
Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado.
han començat aquest dijous, eh?
Dijous...
L'amor,
dijous, aquest de setmana. I es cos ho sap, no, Marta
Grau? I amb
Grau.
L'amor a l'aire, Xisco Nadal, te demana de què parla tothom avui.
I d'avui tothom parla del Papa Lleó XIV, que durant la seva visita a Espanya, quan passi per Barcelona, parlarà en català a la Sagrada Família.
Som guapes, som diferents, totes les llengües de la gent són gracioses, innocents, fan discursos eloqüents.
El Papa Lleó XIV parlarà en català durant la missa que presidirà la Sagrada Família el proper 10 de juny. Segons ha avançat RAC1, part de l'homilia, així com alguns cants i pregàries, es faran en català, combinats també en castellà i llatí. La visita del Pontífex a Barcelona coincidirà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, l'acte central d'un viatge de 2 dies carregat d'activitats. Un dels moments més multitudinaris serà la vela prevista a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ja hi ha 40.000 persones amb plaça reservada i el Papa arribarà a l'estadi cap a les 8 del vespre amb el Papa Mòbil. Tornem a veure el Papa Mòbil en directe, el manco a prop. Farà una volta a la pista d'atletisme i després respondrà preguntes de joves i presidirà una pregària. També s'hi instal·laran una 50ena de confessionaris. Així que si alguna de les dues té qualque pecat que vulgui expiar, és el moment d'agafar un bitllet per anar a Barcelona. A més, durant tota la visita s'instal·laran pantalles gegants al centre de la ciutat per seguir els actes en directe. Què vos sembla aquest detall del Papa de parlar en català en aquesta missa a la Sagrada Família? Creus que s'ha inspirat en Lolita Flores, que també parla català a Mallorca Confidencial, pel·lícula coproduïda per IB3 i que demà arribarà als cinemes? Jo ja no sé com fer més promo de lo que se fa en aquesta casa.
No, i ho fas molt bé perquè
jo ja no puc lligar
més conceptes. Entre línies, mai millor dit, eh?
Subtil.
I hem de dir que no estava el guió, eh?
No, que no se noti.
Sí, que això també és important.
Que no se noti que nosaltres venim a vendre el nostre producte, aquesta pel·lícula, en Mallorca Confidencial, que demà arriba als cinemes, que després ahir... Després ahir. És que ja la setmana me passa volant. Després ahir vàrem anar a la preestrena en Elena Furiase. Que no tornaré a dir que Elena Furiase semblava que l'havia escopit la mà, perquè m'ha enrenyat.
Però tu m'has dit això?
Clar, ma mare m'ha dit que és un pa més respectuós a de comentar els looks de sa gent.
Però si anava divina.
Anava divina de què?
A mi em va encantar el seu look.
Next. No puc entrar un altre pic en aquest debat.
No
Marta
podem
Grau.
Estar d'acord en tot, no passa res.
No. De fet...
Però anem al Papa.
Anem al Papa.
Estem molt contat, bé, després...
Clar, perquè tu hi no hi eres.
Te vas perdre.
És veritat. Després m'ha posat
quan no
el
ets,
dia.
Quan no hi ets, aprofitam.
Passen coses.
Que
per
tot
malparlar de les teves amigues.
Jo no
Estàvem
sé si...
Estàvem parlant del Papa. Joana, què t'assembla que
bé,
parli
jo,
en català?
Jo no sé si s'ha inspirat en la Lolita o no, però vull dir que m'encanta. I darrerament troc que m'encanten moltes coses que fa el Papa. I no és que pugui presumir de ser ni molt religiosa, ni molt catòlica, ni molt res de tot això, però m'agrada, per exemple, que hagi estirat ses hores en Donald Trump. M'agrada que hagi fet aquesta encíclica dient que mos estem deshumanitzant amb la IA a les totes i que la tecnologia no ho és tot. I m'encanta que tingui aquest gest de parlar en català a Barcelona. Clar que sí, o sigui que molt bé, Papa.
Si ja, jo te compraria el discurs si ja avançàs una miqueta més en el reconeixement dels drets LGTB. Però el Papa francès...
Bé, poc a poc
sí,
o no?
Sí que havia avançat molt amb aquest tema i vas arribar el Papa Lleó XIV i tot no va fer anques enrere en tot allò que s'havia avançat, sobretot en temes de drets LGTB.
Pot ser el Papa se fa un poc esperant aquesta qüestió, perquè és vera que va començar d'una manera molt tímida. No, vull dir que no te sorprengui que ho faci
estimada,
tal vegada que... en un futur pròxim, perquè és vera que va ser un Papa que va començar d'una manera molt, molt tímida i que no mos va acostumar a declaracions fortes i de sobte, com apuntava la Joana, va començar a parlar de Donald Trump, l'altre dia va parlar de la intel·ligència artificial, no oblidem que també ha parlat de la importància, no?, dels migrants, del flux d'arribades a diferents països, o sigui que ell poc a poc està introduint els temes que li preocupin. Vull pensar que també dins aquesta agenda parlarà dels drets LGTBIQ+, o vull pensar que no ho deixarà de banda, no? Però és vera que ha començat d'una manera més pausada, més tímida, o sigui que, bé, jo sóc optimista i desig que
bé,
sí.
Bé, és
un home
carta...
que ha fet seva sa màxima, aquella de festina lente, no? T'has de vestir poc a poc per després córrer. Vora.
No, la nostra carta en el Papa, que ara ha de passar per Espanya, per Barcelona, per Tenerife, la Laguna, no sé si Tenerife o la Laguna, bé, no ho sé, i per Madrid seria un poc això, que no oblidi que tothom té drets i que no ha de menys tenir la gent que ja ha aconseguit alguns drets. O sigui que, Papa, fem-nos cas.
a Madrid, ara que ho dius, després de tenir intents que no varen poder per tot sallau informatiu en so registre a la seu de PSOE a Ferraz. Si avui tenim temps de repassar les portades, una de les portades va dedicada precisament en això, que en Cristian Gálvez, en Passapalabra, i la seva parella, en Patricia Pardo, seran els encarregats de presentar el que serà l'acte central de la visita del Papa a Madrid, veurem. És a dir, vendrà amb una agenda ben carregada d'activitats. No serà un viatge de lleures, ve per feina.
9 i quart en punt en la bona companyia de Facundo Tenaglia, els comandaments tècnics, que té Jaume, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa i Jolanda Ruiz a la producció. Començam el dijous.
Mai que no és tan complicat. Quasi migdia he tardat en arribar. M'han dit que va bé com xerren, si el que vull és festejar. És un castellà d'Itàlia, per això som mig germans. Aquí pareix que són educats. M'han dit vostè des de que ha aterrat. Tanco el futbol pels quatre costats i un menú enamorat. Sense piular, només jugant. Som guapes, som diferents, totes les llengües de la gent són gracioses.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Garau i Vetres Ràdio.
Nou i 16 minuts, començam a repassar l'actualitat d'aquest dijous, el repàs dels diferents titulars del dia que inevitablement passen per el registre de la UCO, la seu del Partit Socialista a Madrid. És el primer tema que abordam avui amb els periodistes. Angie Galvín, bon dia.
Bon dia.
Alicia Mateos, bon dia. Bon dia. I l'empresari consultor José Manuel Barguero, bon dia, José Manuel.
Bon dia, Marta.
Varen ser gairebé 13-14 hores de registre. La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar dobbes a l'Eire Díez per maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes o el govern espanyol. És una situació que 24 hores després ha generat moltíssimes reaccions per part dels diferents partits polítics. Recordem, la presidenta del govern, Marga Proens, demana ja unes eleccions, parla d'una legislatura ja esgotada. De moment és un registre, com bé han matitzat des del Partit Socialista, però què podria suposar en un futur? De quina manera pot condicionar les eleccions? Se poden avançar? No, 24 hores després, quina conclusió podeu extreure, Angie?
Bé, jo crec que no sé què cal més perquè a Espanya hi hagi un canvi polític en algun sentit. Vull dir, és que cada setmana tens una notícia diferent i dintre de la mateixa setmana tens diferents presumptes casos de corrupció. Jo crec que un govern que va arribar en el poder amb una moció de censura contra un partit polític, en aquest cas el Partit Popular, per casos de corrupció, la seva legitimitat jo crec que ja està esgotada. Crec que abans que ser progressista s'ha de ser demòcrata en aquesta vida, no? I si l'únic argument que tu tens per evitar un canvi polític és que poden governar el Partit Popular i Vox, crec que és un argument bastant pobre. Aquí a les Balears governant el Partit Popular i Vox, amb mesures que jo particularment he criticat quan he considerat que és oportú, però crec que no s'acaba el món. Vull dir, i jo crec que hi ha una acumulació de casos de corrupció. Jo crec que el cas de Zapatero ha estat un cop cap a l'esquerra brutal. Jo crec que ningú s'ho imaginava. I ara, en aquest escorcoll, o com vulguem dir,
registre,
etcètera, és ja significant. I ara, per acabar, em va sorprendre bastant la roda de premsa que va donar el president del govern, perquè no se'l veia molt afectat. O sigui, tu veus les respostes que ell te donava i, vamos, o sigui, a mi a Camé va dir, no, és que la teva empresa està investigada per presumptament un finançament cap a intentar subornar jutges a fiscals per intentar trobar contingut negatiu d'aquestes persones que t'estan investigant a tu, etc. I a mi me diuen que ara la meva empresa estan fent això i jo fliparia, com a mínim, i no vaig veure una reacció ni una condemna per part del president del govern.
Què passarà 24 hores després, José Manuel? Creus que se prendran decisions importants, que simplement això serà una causa més a afegir a tot el rebombori, a tota la polèmica, a tots els casos de corrupció?
O sea, yo no tengo ni idea, porque yo, con este hombre no sabe. O sea, yo creo que lo que tiene en la cabeza en estos momentos, que esto es aventurar mucho, pero bueno, ya que me lo preguntas, yo creo que en estos momentos lo que tiene en la cabeza es ir a un superdomingo en mayo y que, bueno, que el desastre electoral, la izquierda y el sanchismo, que es el del PSOE, pues quede ahí un poco difuminado. Pero bueno, empezando por eso último de la rueda de prensa, yo lo vi afectadísimo precisamente por cómo disimulaba, ¿no? Por esa sonrisa. Me recordó un poco ya el desesperado que va por ahí y dice, estoy muy loco, ¿no? Como diciendo, cuidado conmigo, qué tal. Sobre todo, lo que me pareció terrible, terrible, y supongo que despertará alguna conciencia de los que todavía estaban dormidos en el Partido Socialista, fue el desprecio absoluto a su partido. Es decir, cuando utiliza la ironía, es decir, está la UCO en la sede de su partido en ese momento, ¿no? Luego conocimos el auto de Pedraz, ¿no? Que supongo que comentaremos ahora, que es algo surrealista. Esto es algo que no ha pasado jamás en la democracia en España. Y el tío dice, bueno, hay compañeros que me piden que hagan elecciones porque saben que yo voy a mejorar mis resultados y claro, pero no lo puedo hacer porque no puede haber un interés partidista. Lo está diciendo por Paje, evidentemente, y por los alcaldes que le piden adelantar.
Es decir, Felipe González.
Y Felipe González, etcétera. Esto es un desprecio, es decir, esto sí es decir, veladamente, me importa un rábano absolutamente lo que le pase a los alcaldes. Yo estoy en lo mío, ¿no? Y esto sí que es algo muy revelador, ¿no? Y, bueno, luego hablaremos, si queréis, del registro.
Avançar eleccions, un poc per reprendre el argument de Barquero. Avançar eleccions, un escenari possible, probable.
Yo creo que en su cabeza no está adelantar elecciones, pero yo creo que no le va a quedar más remedio. Y creo que la clave va a ser cuando declare Zapatero. Yo ayer estuve haciendo los cálculos. Zapatero tiene, creo que 15, 16, 17 su declaración, con lo cual a finales de agosto igual tenemos elecciones. Yo creo que no le queda más remedio. No digo que vayan a ser a finales de agosto, pero yo creo que 2026... no lo acabamos sin unas elecciones generales. Y también a mí me gustaría señalar la comparecencia. Yo ayer me acordé muchísimo de Alarcón, que otras veces en esta misma tertulia ha definido a Pedro Sánchez como un auténtico psicópata. Y yo fue lo que vi. Porque es que se estaba riendo, como decía José Manuel, de su partido. O sea, es que se estaba riendo. Y como decía Angie, yo estoy en esa situación y yo no tengo cara de salir allí a hablar de la reunión del Papa. Al igual que cuando muere alguien, lo primero que se dice es, antes de nada quiero valorar esta situación, yo creo que él ayer tendría que haber salido pedir disculpas a los españoles y sobre todo a los militantes socialistas y haber dicho que va a colaborar con la justicia. No hace falta que le pregunten los periodistas. Ese era el eje principal, porque era por lo que más interés suscitaba. Es que era muy grave lo que pasó ayer. Es que, para mí, el auto del juez, que también lo señalaba José Manuel, es que es gravísimo. Es incluso peor que la financiación ilegal de los partidos. O sea, es que tenemos un partido que está obstaculizando la justicia, que está sobornando para que no se investigue. Es que hoy creo que es de Oggetti el que publica que al coronel de la UCO que llevaba a cabo las investigaciones le abrieron 3 amonestaciones. O sea, es que es de verdad las cloacas.
O sea, lo de ayer, porque se habla, no, ya el PSOE ya tiene su kitchen. No. La kitchen es un caso gravísimo que recordamos a los oyentes, afectó al PP, porque fue un montaje que se hizo, presuntamente, se está juzgando desde el Ministerio del Interior, para destruir unas pruebas que guardaba Bárcenas sobre la contabilidad B del Partido Popular y la financiación irregular, ¿no? Entonces, se monta una operación para capturar esas pruebas, y esto es algo muy grave. Lo de ayer no es esto. Lo de ayer es una dimensión absolutamente distinta.
Y
lo
como
de ayer,
digo, molt aferrat en el temps, que, tot el que havia corregut.
És que estamos poniendo mucho el acento en las 11 horas que pasó la UCO en la sede de Ferraz, pero es que ayer pasó una cosa infinitamente más grave. Ayer la UCO se personó en las oficinas de la Dirección General de la Guardia Civil y lo que hemos sabido es que el teniente coronel Balas, el responsable de la UCO, ayer interrogó a 3 generales de la Guardia Civil. Es decir, la Guardia Civil, una división de la Guardia Civil, está investigando a la propia Guardia Civil, porque desde el Partido Socialista, lo que dice el auto del juez Pedraz, es que se presionó a mandos de la Guardia Civil
afines teóricamente al Partido Socialista y al gobierno para que paralizaran, bloquearan investigaciones que afectaban a miembros del Partido Socialista y de la familia del presidente del gobierno.
¿Y que esto cuadra
esto,
todo?
Esto, vamos a ver, yo creo que esto supera, desde el punto de vista de la gravedad institucional, supera a los GAL.
Y que esto, José Manuel, hila con lo que ya sabíamos de la Fontanera. Que no, ella claro, quería
esto
acabar con balas.
Esto conecta recordemos todo.
Esto.
Necesito a balas.
Y recordemos balas. El día aquel que Pedro Sánchez compareció para decir a España que se tomaba una reflexión para saber
también
si le merecía. Claro,
esto.
Por eso voy. En el auto dice que todo empieza
aquí. Claro, que es al día siguiente de esta famosa carta a la ciudadanía cuando se activa todo esto porque hay mensajes.
Para defender al presidente y su familia, que recordemos que hoy declara el hermano.
Es bueno, pero esto ya parece que...
Bueno, pero también es importante porque tenemos...
Sí, de qué manera cada noticia eclipsa la anterior.
Claro,
bueno,
es que...
El hermano ahora parece una chuchería, ¿no?
Bueno, pero ahí está también, ¿eh?
Sí, bé, en el cas, la comparació amb la Kitchen, jo crec que sí que està ben tirada perquè
no.
Al cap i a la fi, bueno, és que al cap i a la fi és la utilització de recursos públics en benefici d'un partit polític que està correlat per la corrupció. Una altra cosa és l'envergadura, o sigui, la grandària, no. Diguem-ne, entre un cas i l'altre, però és que realment el que s'investiga en la Kitchen és... Si en, el Ministeri de l'Interior, presidit en aquell moment per Jorge Fernández Díaz, va fer servir l'aparell de l'Estat per intentar destruir proves que afectaven al finançament irregular.
De un testigo
bueno,
de
era
un imputado.
El testigo.
De un testigo.
Es que no era un testigo
de un
cualquiera,
testigo.
Era el testigo. Era
que,
el
que a un ministro del PP o al secretario claro, general del PP testigo. Le pillan intentando sobornar a funcionarios, a jueces y a guardias civiles que investigan con dinero del Partido Popular. O sea, es decir, que... mira, esto me parece tan riguroso como decir que el concejal de urbanismo de un pueblo de Albacete ha enganchado 30.000 euros de una mordida para recalificar unos terrenos. Y comparar esto con lo de Ábalos.
Pero es que el de la diferencia...
No es un tema cuantitativo, es un tema de dimensión.
El caso de la... Sí, es lo que he dicho yo al principio.
No, dimensión cualitativa, no cuantitativa.
O sea, la diferencia entre un caso y el otro es la magnitud... En lo que se pretendía hacer,
no,
pero
no,
es que
no.
Para
discúlpame,
mí,
discúlpame,
para mí
o
sí,
sea,
pero es que además
en la
el dinero que se utilizaba,
que insisto, es un caso gravísimo, no enmerdan a la Guardia Civil.
A la Policía Nacional,
No, cogen un policía corrupto con el PSOE y con el PP, que es
el antiguo DAO.
Villarejo, y a bueno, este y, contratan y, a un sicario, un tío contratado, condenado por 20 años de prisión, para que entre en
también.
Casa de Bárcenas o sea, y saque unas pruebas.
Yo creo, esto es gravísimo. Es la utilización
no,
de la
yo
Policía
creo,
Nacional
Angie,
para
ayer,
que coger yo...
No,
yo
la Policía
creo.
Nacional no.
De ciertas personas,
no,
el cuerpo.
No, Villarejo.
De un comisario corrupto.
Exacto.
Y como ha dicho él, con el PP y con el PSOE.
No.
Yo creo, sinceramente, la dimensión no es la misma. Y no entremos en la dinámica de siempre, de repartir fango para
esto
todos.
Es
no,
si podríem fer
un
anàlisi de la quantitat de casos de corrupció que estan pràcticament afectant a tots els partits i de tot tipus
bueno,
de color polític.
Bueno, però no podemos... No? Yo creo que no podemos enfangar a todos. La situación que ahora mismo está viviendo el PSOE no es comparable con la que esté viviendo ningún partido político. No podemos irnos, por ejemplo, a partidos catalanes que también han tenido corrupción, a otras épocas del PSOE. No, no. Lo que ahora se vive es insostenible. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Lo de Zapatero? Pero es que lo de Zapatero, de verdad, pero si es que es...
Alicia, pongamos en contexto un dato más. Cuando surge esto, y lo que dice el auto de Pedraz es que esto surge al día siguiente, la famosa carta...
Sí, creo que ya como 5 días de diferencia.
Sí,
prácticamente.
En esos días... El presidente del gobierno comparece y dice que va a impulsar una ley para cerrar periódicos, tal cual. ¿Y qué periódicos iba a cerrar? Coño, los que estaban publicando esto.
Sí, que era fango, era fachosfera,
claro,
y
esto,
luego se ha demostrado,
es decir,
que era verdad.
Esto, si tú haces un repaso de los últimos 30 años, en Europa, digo, no nos vamos a ir a Corea del Norte, algo... remotamente parecido ha sucedido solo en Hungría con Orbán.
En el auto
Orbán es un presidente que ha perdido unas elecciones, por fin, que entró a saco en la judicatura, entró a saco en los medios de comunicación, entró a saco en las universidades, entró a saco en los servicios de información de Hungría, ya se ha visto toda la relación con Rusia, etcétera, y desmanteló lo que era el Estado liberal, es decir, la separación de poderes, etcétera. Esto es comparable. O sea, esto, lo que cuando yo digo que no es riguroso comparar con la Kitchen, ni con el caso de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil que se llevó hasta el fondo de los huérfanos de la Guardia Civil y apareció en Laos. Ni siquiera eso es comparable.
Y además que no hay que extender el fango a todos son iguales, no. Pero aquí tenemos este caso y hay que centrarse en esto, porque es que son muchas ramificaciones. Es que tenemos al fiscal general, al hermano, a la mujer, al secretario, a los dos últimos secretarios de organización del partido, uno de ellos en la cárcel, a un expresidente del gobierno y alma mater del Partido Socialista, como es Zapatero. Y ahora tenemos que, a raíz de esta carta, lo dice un juez que no es peinado, ¿eh? Porque aquí ya se distingue entre jueces buenos y malos, y te dice que esa carta marca un punto de inflexión y que ese secretario de organización, que ya también ha estado en la cárcel, es que, claro,
cuando dices, pero ¿cómo no sale y pide disculpas? Vamos a ver, es que si el señor X de todo esto es Pedro Sánchez, y parece el difícil que un señor como Cerdán se meta en esta fiesta por su cuenta.
Si no lo sabe mal, y si lo sabía mal también.
Claro, claro, pero ¿cómo se va a poner a disparar hacia adentro si esto, teórica, presuntamente, se lo encarga a un señor que en estos momentos está expulsado del Partido Socialista, que es Santos Cerdán, e imputado por delitos gravísimos de corrupción? Es decir, ¿vosotros os imagináis, no lo sé, una hipótesis descabellada, que mañana Cerdán se vuelve un poco loco y decide ir ahí a la Audiencia Nacional y ponerse a hablar?
Bueno, y la
dice, ¿puede pasar algo más grave? Comentábamos, pues sí. Si mañana Cerdán dice, bueno, pues ya está, yo no me voy a comer todo
pasará.
Esto.
Y la diferencia de trato, porque Cerdán, como tú dices, si Ábalos les costó, pero al final lo expulsaron. Pero es que José Luis Rodríguez Zapatero sigue siendo militante del Partido Social. Claro, porque después de Zapatero solo está él. Porque era necesario el Consejo de Ministros que él preside para hacer ese tipo de acciones, como por ejemplo el rescate a Plus Ultra. Era necesario.
És el primer anàlisi 24 hores després del registre de la UCO a la seu del Partit Socialista a Madrid, al carrer Ferraz. Fem una petita pausa per publicitat, escoltam a la part de ràdio del nostre programa Javier Alarcón amb el bisturí i tornem tot d'una.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es una primicia, pero no lo es. La sorpresa de que la corrupción asalta de nuevo la calle Ferraz de Madrid. De la sede a reventar de joyas de ayer del señor Zapatero, a dos números más arriba, a la sede del PSOE. La UCO irrumpe en Ferraz contra una trama dirigida a desestabilizar los casos judiciales que afectan al PSOE o al gobierno. Eso dice el titular. Imputan a clásicos del socialismo, tales como Cerdán Zarrías o a la mismísima gerente del partido. Solo queda impoluta la que limpia la plata de don ZP, alias Torro, y alguna sobrina escondida de aquellas de Mister Ábalos. Si el límite de la corrupción que asedia este país estaba en la familia Sánchez, las putas, los diamantes o el tráfico con níquel, esta supera al resto, porque controlando esta, evitas las anteriores. Corrompes la estructura del Estado, que es el contrapeso natural entre poderes por el que respira la democracia. Un cacareado y perleante lawfare, un acoso judicial por lo pronto curioso. Te pillan en el despacho con un lote de joyas millonarias y documentación comprometida y no registran tu casa. Tienes riesgo de fuga porque te colocan como presunto capo de una banda de tráfico internacional de no sé qué y no te detienen. Pillan a tu testaferro con 300.000 pavos en su casa, con sobres escritos en chino y cheles escondidos hasta en los radiadores y no te meten ni en preventiva. El único asalto de verdad es preguntarse, ¿hubieran hecho esos jueces lawfare lo mismito con usted? Pues eso. Y ya mañana, siempre entre perlas. Más.
No sé. Vámonos, me dijo. Tengo que darte preguntas verdades.
9:34, continuem aquí en directe, al dia, a través de la ràdio, també a través de la televisió i amb el repàs dels temes que centren l'actualitat d'aquest dijous. Compartim una imatge, la descrivim per als oients, aquest cartell molt gros, de grans dimensions, a l'aeroport de Son Sant Joan, a Palma, que diu el que passa a Mallorca queda a Mallorca, com si parlessin de Las Vegas o del famós estudi 54 de Nova York. El conseller de Turisme, Jaume Bausà, ja ha mostrat el seu malestar amb AENA perquè diu que la instal·lació d'aquest anunci de grans dimensions a un lloc de trànsit com és l'aeroport banalitza el turisme d'accessos i és un atac al model de contenció que defensa el govern. El que passa a Mallorca es queda a Mallorca, i ho diu així, un cartell taronja, on se poden llegir en alemany aquesta famosa frase. Vos deman, com és per tu ara, Alicia, que en penseu, si trobeu que és adient aquesta queixa per part del conseller de Turisme? Clar, tal vegada mos ha passat desapercebut, però no és per menys.
Sí, a mí me parece que el conseller hace bien porque no se tiene que identificar Mallorca con un destino de desfase, que es algo contra lo que se lleva luchando varias legislaturas, desvincular ese desfase de Mallorca, y que este cartel pues viene a decir que sí, que aquí pues lo que pasa en Mallorca o en Las Vegas se queda aquí. Entonces yo creo que flaco favor nos hace a la imagen que queremos dar. Espero que sí, que finalmente pues se retire, porque yo creo que es totalmente desafortunado, pero lo hemos comentado en otras ocasiones. Por mucho que se trabaja y mucho que se quiere combatir ese turismo de excesos, sigue habiendo y va a ser muy difícil erradicarlo. José Manuel lo decía la semana pasada, la única solución, que yo no la veo fácil y me atrevería a decir casi que, bueno, factible, es acabar con esos locales de ocio nocturno que ofrecen esa oferta.
Ja, però tots han d'anar de la mà aquí. Uh-huh. Si tu estàs lluitant com a comunitat, intentar eliminar aquest tipus de turisme o tenir un altre tipus d'oferta, obrir el ventall i de sobte no t'estan acompanyant altres entitats.
Claro, pero es que AENA es un ente facturador. ¿Y cuánto habrán cobrado por ese cartel?
Esa mejor definición de AENA.
Es que es así, es un o recaudador para su propio bolsillo. Sí.
Claro, porque un cartel de estas dimensiones es una...
¿Cuánto habrán cobrado a AENA, que se ha convertido pues un gran centro comercial, el aeropuerto de Palma?
¿Se permite la autocita en el programa?
Y tal que sí.
Será plagio, això. No farás una tesis.
No es para aumentar las entradas en Mallorca Diario, pero si algún oyente está aburrido y quiere buscar un artículo que publiqué hace más de un año, que se titulaba Welcome to the Jungle, en honor a la famosa canción de Guns N' Roses, Bienvenido a la jungla. Yo, es un artículo que dedico a la vergüenza que a mí me parecía el aeropuerto de Palma en el sentido de la sobreexplotación comercial, y hacía referencia, no sé si os acordáis, que nada más llegar habían puesto como unos inflables gigantescos de una compañía de alquiler de coches en un naranja deslumbrante. Bueno, realmente estabas llegando a una especie de parque temático. Todas las columnas en la sala de espera de los equipajes forradas de publicidad, súper agresiva, etcétera. Y yo decía que, claro, que cuando tú estás intentando vender un estilo de calidad y el turista, el primer impacto que tiene es entrar en una especie de, pues eso, de parque temático cutre, pues claro, luego es muy difícil romper esa dinámica. Bueno, pues esto que hoy nos plantea Marta es la consecuencia. La consecuencia de, bueno, pues venga antes, usted aquí, emborráchese.
Pero tendrían que entrar unas cuestiones de ética, ¿no? Y no sé, no, pero hacen, está por sobre de la publicidad, por sobre de los negocios.
Lo hacen por una cuestión de facturación, exacto, lo hemos hablado.
De ahí la importancia, o sea, que Baleares también tuviese una cogestión aeroportuaria, porque probablemente con este tipo de cogestión no sería viable este cartel. Y antes de estos hinchables naranjas que dice José Manuel, los anuncios de una conocida discoteca de Playa de Palma, Palma, que tú ya es que no sabías si estabas llegando a la Isla de la Calma, desde luego no. Estaves llegant a un parque temàtic de desfase.
És curiós perquè tens els cartells amb les imatges molt grans de Patrimoni de la Humanitat, Serra de la Tramuntana, i justament tens al costat els DJs de l'estiu amb unes pintes que dius, bueno, ja t'aixoca, no?
Però incluso eso, porque tú vas a Ibiza y bueno, ves anuncios de... No en el aeropuerto, pero bueno, ves anuncios de grandes fiestas, de DJs. Es decir, que hasta el ocio nocturno también se puede vender con una cierta calidad,
elegancia,
una
cierta
elegancia.
Pero no es el caso.
No, aquí no. O sea, aquí lo que pasa en Mallorca se queda en Mallorca. Es vender el putrerío.
El que pasa en Mallorca es dir, has de fer el que vulguis, sense límits,
el
que tan mateix.
O sea, publicitàriament, desde el punt... Està bien tirado, es decir, és un eslògan súper efectiu,
dirigido sí. a ese público. Claro, que eso aparezca en un cartel, yo no sé qué mide eso, 40 metros o 50, es una cosa... Bueno, pues más de lo mismo, es una conseqüència de lo que veníamos
viendo. I per si hi ha gent que pensa que això ens dona diners, hem de pensar en el cost que té donar servei a aquestes persones, en un cost, per exemple, sanitari. Vull dir, en un moment...
Estan molt preocupats els hospitals, clar, ja estan fent una crida a la possibilitat
que aquestes persones que viuran sanitaris de limpieza, de neteja dels carrers, vull dir, que hem de fer una reflexió de si realment guanyem tots o només guanyen els locals que serveixen alcohol en qualsevol moment a aquestes persones i que treuen profit econòmic d'això, però el conjunt de la ciutadania el que tenim és més gas en serveis públics i un evident problema per la gent resident que vive allà.
La setmana passada que això tiene relació directa no con los hoteles, no con las carreteras, no con los hospitales, con la oferta complementaria. Es decir, por mucho que se invierta en mejoras de hoteles, en precio y tal, si la oferta una parte de la oferta complementaria sigue dirigida a ese público, pues claro, vendrán a eso.
Te voy a plagiar y me voy a autocitar también. El verano pasado publiqué Resacón en Playa de Palma, porque es que recuerdo una mañana cuando iba a correr, eran las 7 de la mañana, aquello daba miedo. O sea, parecía un campo de batalla, ¿eh? De verdad, lleno de botellas, basuras, gaviotas. Y claro, sí, de todo. Al final, es que eso contra lo que tanto se lucha, tanto desde las instituciones, insisto, desde hace varias legislaturas, como desde los empresarios, al final, mientras se siga ofreciendo este producto... És impossible erradicar-lo.
I una puntualització molt ràpida abans de canviar de tema. El cartell és d'una empresa que es diu Wero i és com un tipus de visum, no? Que s'utilitza en aquests països. O sigui, que és una empresa que, imagina'm, té moltíssim de dobbers. Clar. Probablement ha pogut pagar una quantitat astronòmica per aquest cartell de grans dimensions i per això...
Bueno, i estaran contentíssimos perquè ha sigut un èxit de la campanya.
Exactament.
La llista està que estamos hablando de ella.
Sí, perquè estem generant l'efecte que volien, que és que se'n parli.
Efectivament.
Exactamente, por eso sí. Yo digo desde el punto de vista, si lo analizas desde el punto de vista
una campaña
publicitaria
perfecta,
totalmente.
Y només per fer un petit apunt per xerrar d'Eivissa al West End, també tenen un problema, varen pagar acuda per al pintor perquè fes una espècie de murall en es terra per fer es espai més procre per fer fotos per Instagram, varen vandalitzar es espai i clar, el problema és són els locals complementaris que estan en el costat, que el que fan és atreure els pubs irlandesos que fan atreure la gent de turisme de gatera. Per tant, és un problema que no només passa a Mallorca, perquè Maluf sí que és molt conegut, però la zona del West End d'Eivissa ten el mateix problema que tenim nosaltres aquí.
Petita pausa per publicitat, perquè són les 9:42 minuts. Tornem tot d'una amb altres qüestions que plantejar aquí, al dia.
Al dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és actualitat.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pimiento rojo granel a 2,49 € kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 € kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 € kilo y la napolitana cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 € bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Seguro que has oído hablar de la ley de vivienda, pero ¿sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques
en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
A divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
Continuem en directe, són les 9 i 44 minuts i vos volen plantejar un tema que és molt recurrent, però que cada vegada disposem d'unes xifres, unes xifres que mos criden l'atenció. Entre l'1 de gener i el 15 de maig de l'any 2026 ja han partit 80 professionals del sector de la infermeria. El sindicat, el SATSE, alerta precisament d'aquesta fugida. Els motius són molt clars. Poder accedir a un habitatge. Pràcticament és una missió impossible i per aquesta raó les Balears continuen perdent infermeres. Alicia Mateos publica al diari Última Hora un cas personal, perquè a vegades passa que quan posam cara, ulls al tema, no? De fet parla amb una infermera, amb Irene, i li explica el seu cas en concret i com aquesta Mallorca res té a veure amb aquella Mallorca, Alicia, que li va enamorar a ella fa més de 20 anys.
Sí, la verdad es que, mira, fue una entrevista súper emotiva porque ella es que te hablaba y no podía evitar emocionarse porque, además, claro, su marido es mallorquín y ella recordaba cómo Mallorca la acogió y todo lo que le ofreció. Ella me decía, es que en Andalucía en ese momento era muy difícil encontrar trabajo. Yo vine aquí desde el primer momento, nunca me faltó. Lleva desde 2005 en Son Yasser y ella me decía, es que es mi casa. Dice, es que yo mis compañeros, el cole de su hijo, y claro, les cuesta mucho irse, pero ella me decía, es que yo a mi hijo, que es mi prioridad, no le puedo ofrecer nada aquí. O sea, es que necesitamos cambiar de casa para que nuestros padres, los padres de ella, vengan a ayudarle para conciliar y demás. Dice, claro, cuando vienen, pues es que no tenemos ni una habitación que ofrecerle, porque el piso ya está ocupado. Y me comentaba, y gracias que lo compré en 2005, dice, porque ahora es imposible acceder a una vivienda. Y me explicaba cómo compañeros suyos pues venían a hacer la residencia, pero enseguida que terminaba se iban, y otros para conseguir puntos, para lograr un destino en la península, pero me decía, va a llegar un momento que no va a compensar ni siquiera para esto, porque la situación es insostenible. Luego ya también me hablaba de cómo ha cambiado la calidad de vida en la isla, del tráfico. Claro, es que no tiene nada que ver la Mallorca de hace 20, 25 años con la de ahora. Y Satse pues ponía de manifiesto las dificultades que tienen para cuadrar los turnos y la carga de trabajo que asumen las enfermeras y, bueno, los médicos también. Al mismo tiempo tiene Salive Salud y la consellería, que no es que no quieran contratar, es que no encuentran. Y es verdad que esta legislatura se han hecho varios programas de fidelización para conseguir captar y atraer, bueno, profesionales, pero por mucho que tú subas los sueldos, por mucho que compenses, al final es que no es suficiente. Y no pasa solo con médicos, enfermeros, pasa con todos los profesionales.
Clar, però aquí parlant del sector sanitari, un pilar fonamental, se necessita molt de plusos, de difícil cobertura, no sé. Què fa falta per no tenir aquesta partida?
Jo aquí hi ha dos coses, pues, poco que añadir a lo que ha dicho Alicia, pero primero, todos, porque hablamos mucho de los médicos y tal, pero o sea, el papel de las enfermeras y los enfermeros en el sistema sanitario público es un pilar fundamental. Es decir, si por desgracia hemos tenido que ir al hospital o a la atención primaria, es decir, el cribado y la cantidad de trabajo que saca el colectivo de enfermeras y enfermeros es brutal. Lo segundo que me ha llamado la atención muchísimo es la cifra. Es que, o sea, 80 enfermeras en 5 meses, es que estamos hablando de 15, ¿no? por mes. Esto, el impacto sobre el sistema de salud pública en Baleares es demencial. Y este tipo de saturación que ahora viene el verano ya se está produciendo también en otras comunidades. No somos la única que tiene turismo, ¿eh? Y además el turismo ahora se está moviendo. Esto está sucediendo ahora en comunidades del norte de España. Yo, el año pasado, por circunstancias, tuve que estar muchos días en un hospital en Santander, en Valdecilla, en el hospital de referencia, y es brutal cómo están, porque hay mucha gente que va allí, hay accidentes de tráfico, es decir, todo esto se ha movido mucho. Yo no quiero imaginarme lo que puede pasar este verano aquí, con todo el aluvión de visitantes que tenemos, y estas cifras. Aquí hay cosas, termino con esto. El tema de la vivienda, pues es muy complicado, porque no solo afecta a las enfermeras, afecta y a los funcionarios, afecta a todo el mundo.
Sí.
Pero lo que sí que creo que habría que hacer un esfuerzo clarísimo es en mejorar las condiciones. Es decir, esas condiciones hay que compensarlas de alguna manera para evitar esta fuga de profesionales. Y eso sí está en manos de la administración y del gobierno.
Bueno, enhorabona pel reportatge. Crec que és important donar veu a aquests casos, perquè si ens quedem només en les xifres, moltes vegades costa entendre, no?, la magnitud. I darrere d'aquestes xifres
hi ha persones,
una persona que t'ha explicat, no?, el seu cas i com està ella arrelada a Mallorca, però ha de marxar perquè no pot afrontar els peus del lloguer. Justament, a Lier.es van publicar fa unes setmanes el cas de Ana Candela, que és una metgessa d'urgències a Formentera, que això sembra, vamos, una expressió en extinció.
Encara una plaça de més difícil cobertura sindical, no?
Efectivament. I ella el que es lamentava, perquè ella és de Dènia, i va venir a Formentera, està enamorada de Silla, li encanta la seva feina, i ha de mirar pràcticament cada 4 o 5 mesos, perquè ella només té contractes a temporada, i s'ha de canviar de pis constantment. Vull dir, una metgessa d'urgències a Formentera, que ells pateixen la triple insularitat. No m'hi vull ni imaginar. Per tant, si ja és difícil trobar gent que vulgui estar aquí, imagineu-vos l'estrès que ha de tenir aquesta persona que cada any no sap on viurà i ha d'anar demanant favors per intentar... Bueno, és que jo conec a una persona que la seva mare tenia una habitació i està lliure en el mes d'agost i de setembre. I t'explica això una persona que és fonamental pel servei de Formentera. I, efectivament, és el que comentaven els meus companys, que la clau és, efectivament, donar unes condicions dignes. Me'n recordo, perquè crec que s'ha de mencionar quan abans xerrava, no, però és que és el requisit del català, i comentàvem, bueno, evidentment, jo crec que és una qüestió de condicions econòmiques, vull dir, perquè no perquè tu llevis el requisit del català se solucionarà aquest problema, i es va llevar, va ser una de les primeres mesures que es van implementar quan va haver el canvi de govern, i realment no ha tingut l'efecte que s'esperava. El problema són les condicions econòmiques, que les persones, tothom el que vol és tenir una millor vida, i em sembla normal que la gent marxi si no té aquesta possibilitat a les Balears.
És que aquesta és la pregunta. Hi ha molta gent que no té on anar. I és vera que estem parlant d'habitatge molts de dies en aquest programa, però és que és lògic. Jo crec que és la preocupació número 1 ara mateix de tots els ciutadans, i també com a periodistes tenim la responsabilitat pública de manifestar aquesta situació i d'intentar trobar solucions. Jo no sé quines són. Això és un problema complicadíssim, i probablement és un problema que s'està cronificant, i prova d'això, i relacionat amb aquesta situació en concret, és el que s'està vivint a diversos llocs, com per exemple l'antiga presó de Palma. Sabeu que hem parlat moltes vegades d'aquesta situació i de com creixen diferents assentaments a les nostres illes, per no parlar d'Eivissa, Can Roba 1, Can Roba 2, Sa Joveria... La presó de Palma ja s'ha acabat el termini per abandonar-la, però la realitat ens diu que encara viuen 80 persones. I la pregunta, on aniran aquestes persones, on han anat les altres? Sabem que el bisbe se va manifestar i va donar el seu suport, no?, per intentar donar una mà i allotjar gran part d'aquestes persones, però, clar, el perfil és molt variable a la presó de Palma. Parlem de gent amb feina, parlem de famílies, parlem de persones que viuen soles, parlem de persones que no tenen feina, o sigui, el perfil és molt variable. No me cansaré de parlar d'habitatge en aquest programa, José Manuel, comença ara per tu, i de manifestar que se necessiten solucions.
Bueno, es que claro, aquí hay, son dos cuestiones. O sea, una es el problema de la vivienda, que afecta a miles y miles de personas aquí y no solo, por supuesto, a personas en riesgo de exclusión social, sino a la clase media de este país, a gente que trabaja y que tiene un puesto de trabajo fijo, a veces, o sea, ya ni siquiera de temporada. Como,
y funcionarios.
Y funcionarios y, bueno, pues que hablamos de médicos incluso, de jueces, de...
policías.
Pero hablamos de funcionarios, digamos, cualificados, ¿no? Ya no hablamos de un bedel o... Es algo impresionante. Y luego está esto, claro, que es que este tema de la cárcel de Palma lo hemos comentado varias veces aquí.
En diversas ocasiones, claro.
Claro, es que aquí se juntan otro tipo de cosas. Aquí hay un problema ya de seguridad, aquí hay un problema de salubridad, aquí, bueno, pues ya hemos comentado que ha habido incendios, que ha habido, bueno, aparte de riesgo físico para las personas que están allí. Entonces, por lo que hemos sabido, hay una serie de personas que se han podido realojar les ha podido dar una solución, no buena, pero bueno, algún tipo de alternativa, que yo personalmente no entendí por qué se criticaba que algunas de esas personas que estaban dispuestas a irse a la península y no podían irse porque no tenían recursos económicos para coger un avión, pues que la administración se los haya suministrado. Yo no entiendo cómo se puede criticar eso si se hace de una manera voluntaria. ¿Qué pasa? Que el problema es que ahí hay personas en situación irregular que ni siquiera, por esa situación irregular, pueden acceder a determinadas ayudas. Claro, pero eso, decir, hacer la vista gorda ante eso y decir, bueno, pues entonces los dejamos que se queden. No, es que el problema sigue siendo el mismo y ahí hay personas responsables, políticos y funcionarios, que si Dios no lo quiera, ahí ocurriera una desgracia, tienen una responsabilidad personal. Entonces, aquí se colisionan varios problemas en un mismo sitio, ¿no?
Sí, no podemos mirar hacia otro lado. Es que la situación es muy complicada y si lo es, como decía José Manuel, complicado para una persona con un puesto de trabajo fijo, bien remunerado, como puede ser, por ejemplo, un médico, ¿cómo lo va a ser para estas personas que muchas de ellas es que están incluso en situación irregular? Pero lo que no puede ser es que se queden allí porque un día habrá una desgracia y todos pediremos responsabilidades al alcalde,
por supuesto,
que es el máximo responsable. Entonces, eso no puede ser.
I, bueno, aquí és que tenim, vamos, jo estic totalment d'acord amb vosaltres, vull dir, crec que tenim una responsabilitat i el que no podem fer és s'argumenta que no, com que són irregulars, ja directament no poden formar part del sistema i no els hi dono una solució. Vull dir, jo crec que han de fer una reflexió que els polítics estan no només per aplicar ses lleis, sinó per intentar donar solucions als problemes. Si tens aquest problema, has de pensar com poder ajudar en aquestes persones. O sigui, crec que és evident. I si no, és que es traslladarà el problema des de la presó de Palma a qualsevol altre indret que puguin ocupar, perquè si no, no tindran un lloc on poder malviure.
Es que necessita una inversió forta en matèria d'habitatge. Hem parlat també moltes vegades del pla estatal, dels esforços que està fent també
una pregunta,
el govern autonòmic.
Dada l'escassez de recursos, si hubiese alguna manera de ofrecer una solución habitacional a personas que no la tienen, ¿tú a quién se la ofrecerías antes? ¿A una persona que está en situación regular o a una persona que está en situación irregular?
Jo crec que depèn de la situació de vulnerabilitat d'aquesta persona. O sigui, crec que és més important si aquesta persona té ingressos o no en té, que si té una situació regular.
Yo no hablo de darle sanidad, o sea, que si que la atiendan en unas urgencias, una persona embarazada o escolarizar a un hijo. Yo no hablo de eso. Hablo de que si hay un piso, no sé, un piso de alquiler social o de lo que sea. Entonces, eso, claro, hay que priorizar, porque lo que no hay son 5.000 pisos de ese tipo. Entonces, claro, este es el tema. Es decir, ¿a quién se le da? ¿A una persona que está en situación regular, que ha regularizado su situación o que está en trámites de regularizarla porque lleva aquí un tiempo, porque tiene un... pues, por lo que sea? ¿O a una persona que está en situación completamente irregular?
Pero es que las ayudas
claro,
sociales...
Claro, esto parece xenofobia, pero es que hay que elegir.
Pero es que las ayudas sociales han de estar pensadas por las personas que tienen necesidad de eso. Por tanto, yo creo que la respuesta a la teva pregunta, o como yo veig, es depende de los ingresos que tienen aquellas personas y de la situación de vulnerabilidad.
Pero si es irregular, no tiene ingresos.
Bueno, de todas formas...
Part de la economía española, part de la economía española es basa en explotar personas que no tienen papers y que trabajan en negra, porque yo he conegut y tinc amics que han treballat en negra para poder regularitzar-se.
No, pero claro, que la administración cuando tiene que valorar, no puede ser, y usted, no, pues es que a mí me dan un... No, o sea, si está en situación irregular, no puede tener un contrato. Entonces, no tiene ingresos de cara a la administración. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es decir, es que a veces parece que es que, bueno, da igual. No, es que no da igual estar con papeles que sin papeles, entrar de una manera u otra en un país. Es que eso... Claro, cuando tú planteas este debate parece que estás hablando de xenofobia, pero es que a lo mejor también tienes que ponerte en la piel de las personas que entran por cauces legales en un país. Y que yo creo que esas personas, aunque suene, tienen que tener un premio. Tienen que tener un premio. Las personas que cumplen la ley tienen que tener un premio.
Las políticas tanto del gobierno como de los diferentes ayuntamientos, Sóller y demás, y cada vez hay más, te exigen un mínimo de años de residencia para poder acceder a una vivienda pública.
No,
no, yo
no
estoy diciendo que
sea racismo. Pregunto, porque como aquí yo también creo, esto es discriminar.
Yo también creo que se tiene que premiar al que hace las cosas bien. Y al que entra, pues, de una manera ordenada. Ahora bien, por eso tampoco estoy en contra de un proceso de regularización de inmigrantes
bien hecho.
Porque yo creo que todo el mundo que esté aquí tiene derecho a tener una situación regularizada y poder acceder a este tipo de ayudas. Obvio. Yo creo que todos tenemos que tener una dignidad, una vida digna.
Clar, és que jo crec que això és la base que podem compartir tots, però clar, o sigui, xerrant de premies a gent que arriba de forma regular versus la gent que no arriba de forma regular, però si tu t'estàs morint de fam a Senegal, ja t'he dit jo que jo, si fos senegalès i m'estic morint de fam, agafaria una sí. pastera per arribar a Mallorca
també,
i més completament igual si sóc legal o no sóc legal.
Me sap molt greu, se'ns esgota el temps. Alicia, Angie, José Manuel, que tingueu un bon dijous. Sí,
gràcies.
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 Bon notícies, continuem amb tot d'una i petit aturada per publicitat a la part televisada del programa.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.